Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'àrea bàsica de salut de l'Escala comença a vacunar contra la Covid-19 aquesta setmana. En una primera fase es vacunarà gairebé 2.000 persones entre grans dependents, majors de 79 anys i un dels seus cuidadors principals. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dilluns 22 de febrer, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem l'abans. D'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local són aquests. El Procicat prorroga les mesures Covid vigent com a mínim una setmana més. Avui és el primer dia d'aquesta pròrroga, d'aquesta renovació. Es manté bàsicament el confinament comarcal i les restriccions a la restauració i centres comercials. Només es flexibilitzen les activitats extraescolars i les esportives. La plaça de l'Ajuntament va ser l'escenari divendres d'una concentració reclamant la llibertat d'expressió i la llibertat dels presos del procés. Era una més de les múltiples manifestacions que s'han fet arreu del país després de l'empresonament del raper Pablo Hasél, que coincidia amb la trobada setmanal de la Coral Groga. La secció de motos del CER s'està preparant perquè la competició comença el segon cap de setmana de març. Els tres pilots entrenaven a Empúria Brava, però a causa dels sorolls els veïns s'han queixat. Ara no poden entrenar i demanen a l'Ajuntament de l'Escala un circuit per poder-ho fer. A l'agenda d'activitats, un recordatori per a l'espectacle programat dissabte a la tarda a la Sala Polivalent. L'Escala de la Saviesa és més vella que la Napeu. És el títol d'aquest espectacle que protagonitzen l'escriptor Màrius Serra i la il·lustradora Roser Calafell. Serà el primer acte de la Vila del Llibre 2021. Aquest any, en canvi, de format i allargada en el temps. I és que s'aniran espigolant actes literaris al llarg de tot l'any fins a la seva culminació el mes d'octubre, on es trasllada la fira d'editorials independents, l'acte central de la Vila del Llibre. Fins ara es feia el mes de febrer, motius de Covid fan traslladar-ho a la tardor. I el temps, avui és un dilluns marcat per la pluja de fang i el temporal de mar. Demà ens llevarem encara amb pluja, però anirà remetent fins a partir del migdia. Això pel que fa a l'actualitat, us deixem ara amb el Far, segona hora del Magazín de Mar de Catalunya, una segona hora avui amb connexió amb les Balears, una segona hora amb entrevista girant a l'entorn del Port de Tarragona, amb Josep Maria Cruzet, president de Port de Tarragona. La recepta, avui una recepta a càrrec de Montse Verdaguer a base d'aranya d'escap negre amb patates, i el preu del peix, que completa el programa cada dia, amb Josep Egea, venedor de la confraria de Vilanova i la Geltrú. Això fins a les 6. A les 6 l'actualitat local, els titulars que ara hem repassat escuetament degudament ampliats. Al punt de les 7 l'actualitat en d'àmbit nacional, amb l'Ali Giné, Montse Manent, en Juanjo López del control tècnic. A partir de les 8 els musicals, que els dilluns passen per la ruta 66 de Pitu dos Santos i pel programa Mixtures de Músiques del Món. A partir de les 10 les reemissions per aquesta ordre del Més Calent a l'Aigüera i altra volta a l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I per començar aquesta segona hora, des d'aquí, un reconeixement i un homenatge a tota la gent que, després d'anys de silenci, sobretot, bueno, bàsicament a les dones, que després d'anys de silenci s'han atrevit a denunciar els casos d'assetjament i abusos de qual han estat víctimes a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ara s'està investigant, de moment ja hi ha un professor apartat de la docència, en Joan Uller, que ha estat apartat a hores d'ara de les seves tasques a l'Institut del Teatre, esperant a que la justícia determini si hi ha o no responsabilitat i en quin grau ha de pagar aquesta responsabilitat. Però ha de ser molt dur accedir a un centre docent com l'Institut del Teatre, on es fa sobretot vocacionalment, i trobar-te que gent que segurament té el reconeixement de tota la professió abusa de tu. No ha de ser una circumstància fàcil, no ho és mai, però en aquest cas encara menys poder-ho denunciar. La investigació periodística ha durat més d'un any i finalment ahir veia la llum pública. Per tant, des d'aquí, el nostre suport i tota la força que els hi puguem enviar a aquestes persones que han estat víctimes d'abusos sexuals. Més enllà de tot això, recordar que ahir també a Mataró es va fer un acte de recordatori dels fets del Tarajal. Us en recordeu? Guàrdies civils a 15 metres de la costa, a trets, intentant dissuadir l'arribada d'immigrants que en Pastera havien creuat, en aquest cas, la Mediterrània. 15 persones van perdre la vida per l'acció policial en intentar arribar nedant en aquesta platja, la platja del Tarajal. Doncs ahir Stop Mare Mortum va recordar aquests fets i va demanar que s'acabin les polítiques contra la mort, les polítiques de la mort contra l'arribada d'aquestes persones. Una imatge que va donar la volta al món i un cas que, per cert, al final ningú sap com acaba. Allò, es van morir 15 i els guàrdies civils que estan fotent tiros, algú sap alguna cosa? Doncs segurament fets com aquest expliquen coses com la que explicàvem tots just abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda. Per tant, acte de recordatori i de memòria la que Stop Mare Mortum va organitzar ahir a la platja de Mataró. Així comencem aquesta segona hora de programa. Benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
La setmana passada parlàvem amb portaveus de l'entitat Submont sobre cetacis, dofins, taurons, rajades. Recordeu? Doncs avui tornem a parlar amb ells. I és que Blanes i 5 localitats de Catalunya han estat escollides per dur a terme el projecte Som Platja. D'això ens en parla l'Emili Pacheco. Emili, bona tarda.
Bona tarda. Doncs aquests dies ho hem anat parlant, hem explicat que Blanes és una de les 5 poblacions, una de les 5 localitats catalanes que han estat escollides per dur a terme el projecte Som Platja de conscienciació escolar per millorar l'estat mediambiental de les seves platges. L'entitat que ho fa és Submont i avui el que fem és parlar més concretament. Volem conèixer més detalls d'aquest projecte i ho fem amb l'Andreu Dalmau, que és tècnic de projectes a Submont. Andreu, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Molt bé. Parlem d'aquest projecte del Som Platja, que de fet ha arribat a Blanes també, i fa pocs dies que el que heu fet és una primera sessió, no?
Sí, bé, el projecte Som Platja és un projecte d'aprenentatge i serveis que està dirigit a 5 instituts d'educació secundària de diferents poblacions amb litoral de Catalunya, i Blanes és un dels municipis en els que, com bé has dit, estan participant. De fet, la primera activitat dins del projecte era una activitat més formativa, en la que vam anar a l'institut participant per fer-hi una xerrada, per explicar una miqueta doncs, tant que era el litoral, com sobretot un dels problemes en el que més es centra aquest projecte, que són les deixalles marines, explicar una miqueta el problema i com es pot intentar reduir una miqueta aquesta situació entre tothom. I després d'aquesta primera formació, que s'ho vam fer el mes de gener, ara, el mes de febrer, sí que vam fer el primer mostreig de residus, que li diem, que és, bàsicament, anar amb l'alumnat a la platja en un tram de platja definit, que el considerem com una parcel·la de mostreig, que s'acumulen en aquest espai. I, aleshores, aquesta ha sigut la primera activitat de mostreig de residus i es preveu que al llarg del projecte ara en puguin fer 2 més de forma autònoma a l'institut.
Com són els residus més habituals que es troben i una mica també la reacció dels alumnes?
Sí, el tipus de residus que s'acostumen a acumular a la sota de les platges acostumen a ser sobretot residus de mida petita. Les borilles de cigarrets, sens dubte, són un dels residus típics de les platges, però també hi ha altres tipus de residus que poder no tindríem tant al cap, que trobaríem en les platges i que realment són importants, com per exemple els bastonets per les orelles, qualsevol tipus de residu que la gent llenci pel vàter, doncs com bé sabem acaba arribant al mar i del mar acaba acumulant-se a la platja, i aleshores residus d'aquest tipus, bastonets per les oïdes, inclús tovalloletes humides, que també són un, com bé sabeu, doncs un problema molt important, sobretot per les depuradores, no? Per l'efecte que fan d'obstrucció i d'alterar el que es puguin depurar les aigües abans d'arribar al mar, no? Doncs són residus que també són típicament, bueno, que s'acumulen de forma típica a les platges. I això sí que impressiona bastant a l'alumnat, sobretot quan comencen a trobar orilles de cigarret, que és una cosa que en número acostuma a ser molt important, perquè, bueno, els xoca una mica, doncs, això, que la gent no sigui capaç de llançar un residu com aquest a la paperera, no? I gestionar i fer-se una mica responsables dels residus que tots produïm, no?
Andreu, i una mica el més important és la conscienciació que feu, no?
Sí, la gràcia d'aquest projecte una mica és com que té les dues parts, la part d'aprenentatge, en la qual se'ls ha donat una formació sobre tant el litoral com les deixalles marines i en aquest sentit, doncs, conscienciar l'alumnat sobre aquesta problemàtica. El fet que tingui una part pràctica, aquesta part com vivencial, no, aquesta experiència d'anar a la platja i de realment recollir els residus, és una eina fonamental, sobretot a nivell de conscienciar l'alumnat, no? Perquè quan s'hi troben allà i veuen realment el problema que existeix i que tots formem una miqueta part d'aquest problema, doncs sí que ajuda bastant a conscienciar-los i a promoure una miqueta una altra cosa que s'intenta aconseguir amb aquest projecte és que aquest alumnat, un cop comenci a tenir aquests resultats d'aquests mostrejos, doncs també es pugui compartir amb la resta del municipi per d'aquesta manera arribar als seus veïns i veïnes i aconseguir minimitzar una miqueta el problema de les deixalles marines i que no les fonts d'entrada no siguin tantes com són ara, no? Per culpa de, doncs, d'activitats quotidianes que podem ens adonem i coses que acabem llançant al carrer, doncs pel vent, per la pluja, acaben arribant a la claveguera o directament al mar, i el problema, un dels grans problemes que té el medi marí és que les deixalles un cop hi entren és molt difícil que hi surtin, i aleshores ja allà tendeixen a acumular-se.
Això ho esteu fent també a Canet, a Palafrugell, a Vilanova i la Geltrú i Cambrils.
Sí, estem fent a 5 municipis. Aquest projecte s'està duent a terme gràcies al suport de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. I la idea era aquesta, poder arribar a municipis, només podien participar 5 instituts, perdona, de tot Catalunya, i el que vam potenciar era que com a mínim hi hagués algun institut de cada una de les 3 províncies amb litoral de Catalunya. Per això tenim, doncs, Cambrils, en el cas de Tarragona, i després també, doncs, això, tenim Montcanet, tenim Vilanova i tenim Blanes i Palafrugell, doncs, per poder aconseguir abarcar tot el litoral català, diríem.
I ja per acabar, fes uns 5 cèntims també de què és la feina que feu a Submont, a banda d'això.
Sí, bueno, doncs Submont som una entitat dedicada a la divulgació, l'estudi i la conservació del medi marí, i el tipus de projectes que fem, doncs, és molt variat. En aquest cas, el que estem parlant avui, el Som Platja, és un projecte clarament de divulgació i conscienciació sobre un problema en concret, però nosaltres fem des d'estudis ara vam fer un projecte des de IAHAP, al Cap de Creus, en el qual, doncs, estudiem la població de cetacis de bucells profunds, doncs, de catxalots, de caps d'olla. Jo personalment em dedico molt també al tema d'hàbitats submarins, el tema de mitigar, reduir una miqueta l'impacte del fondeig sobre espècies tan importants com la posidònia o les fanerogues marines. I, bueno, en general, els camps en els que abarquem, doncs, són bastant amplis, i això sí, sempre centrats en el medi marí i en intentar aconseguir, doncs, que la visió que té la gent del mar i de l'oceà canviï, perquè d'aquesta manera, doncs, aconseguim entre tots protegir-lo i donar-li una miqueta el valor que realment té, no? I la importància que té per poder, ja en aquest planeta depenem moltíssim de l'oceà, i això és molt important també implicar la societat en preservar-lo.
I des d'aquí també, des del Farc, ho ressaltem. Andreu Dalmau, tècnic de projectes a Submont, gràcies per atendre'ns avui.
Moltes gràcies a vosaltres per donar la difusió del projecte.
I avui hem conegut que el Port de Tarragona finalment engegarà 6 projectes que vindran avalats per el Fons d'Innovació Oberta Ports 4.0. És una iniciativa que, bueno, que uns projectes que va presentar el Port, que han tingut el vistiplau del govern i que d'alguna manera doncs serà sens dubte una iniciativa més, una forma més de que el Port segueixi creixent, segueixi desenvolupant i segueixi oferint els seus serveis. Avui volem viatjar fins al Port de Tarragona, és un dels enclaus importants que hi ha al nostre país i és un, evidentment, un dels pols industrials més importants que hi ha a la ribera de la Mediterrània. Laia.
Doncs sí, són molts els projectes amb els quals està treballant el Port de Tarragona, perquè tot i la crisi sanitària i econòmica amb la qual estem vivint, el Port manté el calendari de projectes capdals, com són la futura zona d'activitats logístiques i la intermodal de Guadalajara. I també, si parlem d'actualitat, hi ha novetats amb el tema de noves connexions, com la ruta Ro-Ro, i a banda el Port també està encarant la fase final de les obres del moll de Balears. Avui en volem parlar de tot això amb el seu director, en Josep Maria Cruzet.
Doncs el saludem, Josep Maria Cruzet, molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda a tots.
I primer de tot, moltes felicitats perquè, bé, eren 520 els projectes presentats, han estat 313 els escollits i entre aquests 313 els seus 6.
Sí, la veritat és que estem doncs contents perquè quan et presentes amb una convocatòria d'aquest tipus en què hi ha pública concurrència i per tant es poden plantejar múltiples projectes des de molts llocs, doncs sempre és una incertesa com acabarà anant i tot i que teníem confiança doncs amb els nostres projectes, doncs esperàvem el resultat de la convocatòria i els projectes nostres de Tarragona han anat endavant i doncs passem a la següent fase, fet que ens satisfà.
En total són uns 12 milions d'euros en subvencions els que posa en aquest cas doncs a l'Estat, no, a través de la seva oficina de ports, Puertos del Estado. No tots 12 van a aquests projectes, els seus 6 projectes, els 12 van a repartir entre els que quedin finalistes.
Correcte. Aquesta és la dotació, doncs amb uns 4 anys que té aquesta assignació dels 12 milions d'euros i a partir d'aquí hi ha una assignació doncs amb cada any en funció dels projectes que passen en la fase final. Amb una peculiaritat respecte a les subvencions habituals que estem acostumats a veure que es donen, que és que en aquest cas el diner no va a l'administració que s'ha presentat en la convocatòria, en aquest cas al Port de Tarragona, sinó que va directament a l'empresa privada que desenvolupa el projecte. I, per tant, doncs, va directament a aquest desenvolupament innovador i el benefici que en treu, en aquest cas, al Port de Tarragona, és que la prova pilot i la implantació d'aquests projectes innovadors es fa en el nostre port. I, per tant, doncs, el gaudirem o veurem implantar-se en el nostre Port de Tarragona.
I d'aquests projectes, aquests concretament, de què es tracten? Són projectes d'innovació, no?
Sí, n'hi ha de diferent tipologia. Destaquen potser els que fan el seguiment de trànsit dintre del Port de Tarragona, en aquest cas un seguiment en temps real que de manera automàtica, fent servir tot el sistema de videovigilància del port, doncs va fer-ne el seguiment i el moviment de tots els vehicles, de tal manera que després es puguin optimitzar el moviment d'aquests vehicles o es pugui cercar en qualsevol moment en quin punt estan situats aquests vehicles. Això s'alimenta amb el sistema de vigilància de càmeres que ja està operatiu en aquest moment i el que es desenvolupa és l'algoritme i l'instrument informàtic que doncs optimitza aquest moviment en l'interior del Port de Tarragona i que després això es podrà reproduir amb altres nodes logístics que vulguin implantar aquest sistema. O d'altre també tenem interessant és que cada vegada que s'ha de fer prova de quin és el subsol marí per tal de fer-hi obres, doncs en aquests moments s'han de desplaçar grans embarcacions, que són els que van doncs, aquests 15-20 metres sota l'aigua a fer una cata de les terres per tal d'analitzar el subsol i poder determinar com s'ha de fer doncs, l'actuació en aquest espai. I el projecte que, per exemple, es planteja en aquest sentit és que això es pugui fer amb un sistema de dron, de tal manera que un dron subaquàtic pugui baixar en el fons marí, agafar la mostra i fer la prospecció geotècnica i d'aquesta manera doncs, fer els assajos sense haver de desplaçar aquestes grans embarcacions i, per tant, d'una manera més econòmica i més eficient.
Ara pensava, quan l'escoltava, aquests projectes que estan avançant en aquest concurs, no? en aquesta proposta de subvenció, pensava en com han canviat els enclaus portuaris. Eren llocs on arribaven els vaixells, hi havia uns senyors forçuts que descarregaven les mercaderies, es pujaven en camions o en carros o en el que fos, se'ls emportaven allà on fos i s'havia acabat aquí la feina. Ara vostè m'està parlant d'optimitzar els estudis del fons del mar, dins del recinte portuari, m'està parlant de fins i tot monitoritzar el moviment de vehicles, i aquí podríem començar a parlar de, doncs, això, el moviment de les grues, fins i tot la distribució del propi personal. Els ports ja no són un lloc on arriben vaixells i es descarrega la mercaderia. Són molt més.
Sí, ha canviat substancialment. Des de l'època de l'inici del nostre port, com podríem dir, l'època de l'Imperi Romà, en què un port tenia la funció de ser un abric dels vaixells en moment de temporal o per passar-hi un moment entre càrrega i descàrrega, doncs això ha anat evolucionant molt en el temps. En els ports de fa doncs 50-60 anys la seva activitat era merament comercial, de descàrrega de productes i prou, i en aquest moment un port és un assentament tecnològic, doncs logístic, on s'ajusten les operatives per obtenir el millor preu a l'hora de poder descarregar la mercaderia o carregar-la, perquè al final és el fruit de competir a nivell mundial en un sector. I les mercaderies entren pel port de Tarragona, però si fossin més econòmic entrar-les per un altre port, deixarien d'entrar pel de Tarragona i entrarien per aquest altre. Per tant, aquest entorn de mercat, de competitiu, i que, per tant, de necessitat de ser molt eficient i oferir el preu ajustat en quant a qualitat i rapidesa, doncs és el que fa innovar permanentment les instal·lacions portuàries, i en aquest cas les de Tarragona. Juntament amb una variable que ha aparegut, per sort, en els últims anys, sí, que és que l'activitat portuària, com tota activitat empresarial o econòmica, ha de ser també compatible amb la sostenibilitat de l'entorn. I d'aquí també que hi hagi molta innovació i molta transformació de l'activitat diària per fer-la compatible amb aquesta competitivitat, doncs, amb la sostenibilitat de l'entorn.
Els ha fet mal el Covid, la Covid?
Mira, l'any 2019 vam tindre el millor any de la història recent del port de Tarragona en quant a tràfics, d'acord? I el 20, que ja no hauria sigut un any com el 19, perquè doncs, havia sigut excepcional, vam tindre el Glòria, vam tindre l'accident d'Icuoxa, vam tindre diferents episodis que van refredar l'activitat logística del port, i vam tindre el Covid. Malgrat tot, a mitjans d'any confiàvem que tancaríem l'exercici 2020 amb una reducció de tràfic del 30% aproximadament. I amb la represa d'activitat que hem tingut a la segona part de l'any, només l'hem tancat amb una reducció, només entre cometes, del 19%. Per tant, una reducció molt menor del que comptàvem per l'efecte del Covid, que ens permetrà segurament, estem acabant de tancar l'exercici econòmicament parlant, de no tancar amb pèrdues i poder tancar amb un petit, fins i tot, resultat positiu aquest exercici 2020.
Per tant, això, vaja, ho llegeixo en clau molt positiva. És a dir, és evident que s'ha aturat la indústria, que s'ha aturat el comerç, que s'ha aturat la venda de molts productes. En base a què han pogut aguantar la sotragada?
Sí, l'activitat portuària a Tarragona està molt diversificada, la qual cosa fa que el fet de, per exemple, tindre una reducció important de l'activitat en alguns sectors, com podria ser el tràfic de vehicles, d'acord? Sí. Que doncs, en tot aquest període hi ha hagut una davallada important amb el número de vehicles nous que s'han venut, i per tant doncs, en la reducció del moviment d'aquest producte, però amb d'altres productes hi ha hagut fins i tot un resultat igual al dels anteriors. Per exemple, amb els cereals que entren pel port de Tarragona i que serveixen per alimentar doncs, els més de 100 a Catalunya i Aragó, i que aquests animals doncs, serveixen per introduir doncs, carn fresca, de pollastre, de vedells, ous, tot aquest aliment fresc que, malgrat el Covid, doncs, els ciutadans han seguit consumint. I, per tant, que gràcies al port de Tarragona i al poder entrar doncs, malgrat el Covid, aquest producte, doncs, han pogut mantenir l'abastiment d'aliments frescos a aquesta part del territori. I això és el que ha portat, doncs, que, per exemple, doncs, no hi hagi hagut una reducció significativa en aquest àmbit, no? I el producte diversificat, que sempre hem estat treballant per tindre el màxim divers possible, doncs és el que ha portat a que l'impacte no hagi sigut tot el dur que hauria pogut estar en els primers mesos de Covid que semblava, no? Mm. I que, fins i tot, doncs, com us deia, puguem tancar amb un exercici sense pèrdues, que, vist el context i vist l'any que hem deixat enrere, doncs és una bona notícia, malgrat doncs, que sigui en un context de Covid que ens ha fet patir molt a tots.
Per tant, aquest corredor estratègic de mercaderies que ens explicava la darrera vegada que parlàvem amb l'Aragó, no? Tarragona, Catalunya, Aragó, ha esdevingut, sens dubte, important per mantenir l'activitat econòmica al Port de Tarragona. Primera pregunta, la confirmació d'això que li deia, i la segona, si es plantegen obrir altres corredors de mercaderies, també.
Bé, de fet, com t'explicava abans, quan te deia la part tecnològica o d'innovació permanent, al final el punt per on tu pots entrar a mercaderies te l'acaba donant fins a on pots arribar de lluny en què el preu et sigui competitiu. Uh-huh. Hi ha un moment que quan tu t'introdueixes cap a l'interior del país, no, el que tècnicament nosaltres hi diem el hinterland del port, d'acord? Arriba un moment que t'allunyes tant del teu node logístic que hi ha un altre node logístic que pot oferir portar el producte a millor preu. I, per tant, ja no pots anar més lluny d'aquell punt. Per això nosaltres fem una aposta, per exemple, pel ferrocarril, perquè ja a partir de segons quines distàncies surt més a compte i, a més, és més sostenible portar mercaderies a través del ferrocarril. I ens podem introduir més, doncs, cap a l'interior d'Aragó, produint, entrant mercaderies pel port de Tarragona.
Per tant, diguéssim vostès, aquí estan, Tarragona es troba bé condicionada per la proximitat amb València i Barcelona.
Bé, amb tots els ports, perquè a la mesura que entrem cap dintre arriba un moment que ens trobem amb l'àrea d'influència de Bilbao,
clar,
per exemple, d'acord? O al revés, ells es troben amb la de Tarragona. Mm. I per això jo entenc que, per exemple, a diferència de què passa en el sistema aeroportuari, en què els aeroports no competeixen entre ells perquè al final formen part de la mateixa empresa, en el sistema portuari això no és així. Cadascú de nosaltres funcionem amb identitat pròpia i, per tant, dia 1 de gener tenim el nostre compte de resultats per entendre'ns a zero i, per tant, en competim amb un entorn de mercat com ho fa qualsevol empresa o qualsevol autònom. I d'aquí que tots els ports intentin ser eficients, productius i estar amb aquesta mentalitat oberta d'adaptar-se ràpidament en els mercats i no pas de restar a l'espera de com evolucionin les coses perquè al final tinguis una matriu que pugui ser, doncs, estatal que et vagi cobrint les mancances que tinguis. No és el cas. Nosaltres funcionem amb recursos propis i d'aquí la necessitat d'adaptar-nos ràpidament a les noves realitats.
Jo el nom de Rorró el trobo divertit, però més enllà de ser un nom divertit a una ruta, segurament portarà molts beneficis al Port de Tarragona, aquesta ruta Rorró de camions entre Turquia i Catalunya.
Sí, el nom ve de Roll In, Roll Out, que és que el que vol dir és que són unes línies marítimes en què el vaixell, en aquest cas en la nostra línia, el tenim posicionat a Turquia, i entren camions i, per tant, càrrega rodada a l'interior del vaixell. El vaixell va de Turquia a Tarragona en unes poques hores i a Tarragona obre les comportes i baixen els camions que fan el que se n'hi diu tècnicament l'última milla, el que seria, doncs, anar fins a Saragossa, a Madrid o on fos. Això permet, i a l'inversa, després, quan el vaixell ha quedat descarregat, es torna a carregar de vaixells que porten càrrega a Turquia i fan la ruta a l'inversa cap a Turquia. De tal manera que en una setmana es fa la ruta circular entre Turquia i Tarragona. Això obre moltes possibilitats. La primera és que ens obre un mercat nou molt potent, que és el de Turquia, on hi ha molta càrrega que va a Turquia vinculada al sector petroquímic i molta càrrega que ve de Turquia cap a l'estat espanyol, i a la base una ruta que no és només eficient en quant als temps, sinó que també és eficient en quant a la sostenibilitat. Aquesta mateixa càrrega, si hagués de vindre creuant aquest camió tota Europa, sí, per carretera, doncs tindria una petjada de carboni molt més gran de la que té ara, pujant amb un vaixell i venint en poques hores al port de Tarragona o anant en poques hores cap a Turquia. D'aquí que l'haguessin presentat la setmana passada, doncs, com a resultat d'unes negociacions doncs, de fa molts mesos, ha requerit molt d'esforç per totes les parts poder encaixar aquesta línia i està funcionant ja, ha fet 3 escales, aquesta setmana serà la quarta i amb uns resultats molt satisfactoris.
Doncs això és un ferri, no? O no? Diuen ro-ro, però...
Vindria a ser com si fos un ferri amb vehicles turístics, vale. D'acord? Un ferri, la major part de la càrrega són vehicles, són turismes, mm-hmm. i també porten algun camión, però quan ja és única i exclusivament càrrega rodada, camions o remolcs, que després aquí una tractora enganxa i s'endú, doncs són línies ro-ro. Però, per entendre'ns, si visualitzem un ferri, no hi ha masses diferències.
Ara que parlava de turisme, precisament el sector turístic és el que més ha notat, el tema de la pandèmia. Vostès estaven molt ben posicionats amb la rebuda de creuers, fins i tot estaven acabant també la construcció del moll de Balears. Sí. Com tenim tot aquest sector?
Bé, doncs el sector dels creuers està parat completament perquè per llei està prohibit a tota Europa circular creuers per evitar el contagi de Covid, i pràcticament a la totalitat del planeta doncs també hi ha aquesta restricció, excepte algun cas puntual en algun país que permet recorreguts interns dins del propi país, per entendre's, com si aquí permetéssim que un creuer anés de Barcelona a Balears, de Balears a Tarragona i de Tarragona a València, d'acord? Mm-hmm. Excepte alguna experiència així que hi ha en algun indret del planeta, la resta d'activitat de creuers està completament parada per llei. El sector, doncs, ho està passant malament, com tot el sector turístic, potser un punt addicional perquè el tancament és absolut, per tant no té cap possibilitat d'ingressos complementaris que li permetin mantenir una mínima activitat, i per tant a la vegada el sector està molt atent, el de les navilieres, a veure quan es pugui produir un escenari en què es pugui obrir el tràfic de creuers. De demanda n'hi ha perquè doncs, tenen passatges venuts, per tant un nivell de demanda alt, però han d'esperar que operativament, per llei, es pugui fer. Aquí hi ha dues línies interessants que poden portar que el sector es pugui obrir. La primera és que els tests ràpids en aquest moment ja tenen un alt nivell d'eficiència i una resposta molt ràpida. Per tant, si això millorés encara més, ens podríem trobar la possibilitat de que es fes un test ràpid de Covid abans de pujar al creuer, i després en cadascuna de les escales doncs també es pogués fer una prova abans de tornar al creuer. Una mica com s'han fet amb algunes experiències en l'àmbit cultural o en l'àmbit dels concerts. Aquesta és una línia, i l'altra línia evident és la que quan avanci el nivell de vacunació a nivell doncs europeu i s'assoleixin ja aquells nivells de vacunació que garanteixin que ja no hi hagi risc de contagi a través d'una activitat com aquesta, doncs també es pugui obrir l'activitat dels creuers. Per tant, en els pròxims mesos veurem com evoluciona el sector i en funció d'això si hi ha perspectives de que aquest estiu hi pugui haver activitat de creuers en els ports europeus. Mentrestant, nosaltres ens anem preparant, anem avançant les obres del moll de Balears, que al voltant del mes de juny comptem tindre acabades i, per tant, preparades per rebre els creuers en cas de que ja sigui possible.
Perquè el moll de Balears, la prioritat en un principi, quan estigui acabat, és destinar-lo a l'activitat de creuers. Què fareu si no es pot obrir el tema creuers? Hi ha alguna altra finalitat d'aquest moll?
Sí, el moll el vam dissenyar, que això implicava un cost addicional, perquè fos multipropòsit, d'acord? Al final els molls venen determinats, en bona part, és més complex, però per simplificar-ho, amb quina és la capacitat que té el lateral del moll, perquè quan hi hagi un vaixell amarrat al moll, el moll l'aguanti la força que li fa el vaixell cap a l'interior del mar, per entendre'ns. Un creuer és un vaixell que té relativament poc pes, perquè per dintre majoritàriament són espais buits on s'hi mouen les persones, i per tant es podria haver dissenyat un moll que només aguantés la que exerceix un creuer en aquest moll. En el moment en què el vam dissenyar, vam anar més enllà i el vam fer com si fos un moll per càrrega general, per granels, on els vaixells doncs, ja són de 80 a 90 mil tones i que, per tant, exerceixen una força molt gran sobre el moll. De tal manera que, si en algun moment hem de determinar que els creuers no cal que arribin en aquest espai doncs, perquè el mercat no reactiva o perquè doncs, en els pròxims anys, que segur que no serà així, però que suposat que fos així, en els pròxims anys no hi hagués activitat de creuers, doncs fàcilment podríem destinar-ho a qualsevol altra activitat portuària com es destinen la resta dels molls del Port de Tarragona i que tenim demanda per descarregar-hi altre tipus de productes.
Doncs sempre que parlem, permetem que tutegi, Josep Maria, sempre que parlem amb tu aprenem molt, molt, i no només del Port de Tarragona, sinó també d'infraestructura portuària en general i de com d'alguna manera es dirigeixen aquest tipus d'enclaus que han evolucionat tant en la història, han canviat tant en el temps i que ara són absolutament imprescindibles perquè un país tingui perspectives de futur. Escolta, t'agraeixo molt que ens hagi atès, com sempre.
Gràcies.
Molta sort i com sempre, enhorabona per la feina que feu, que va més enllà de tot això. No hem parlat de tota la solidaritat que des del port, d'aquests 44.000 euros que repartiu entre la gent que més ho necessita de Tarragona i que també forma part de la vostra activitat, però ho farem segur ben aviat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, jo sempre us ho dic, per l'interès i per poder-nos permetre explicar-nos al nostre entorn doncs, el que fem dintre de les nostres instal·lacions.
Fins a propera.
Gràcies.
Navega amb el Far.
Doncs ara que són 2:15 de 6 de la tarda, volem presentar-vos una iniciativa, l'Eufònic, Eduard.
Doncs sí, l'Eufònic, el Festival d'Arts Sonores, Visuals i Performatives de les Terres de l'Ebre, encara al seu desè aniversari, tot posant el focus en la plataforma d'abast mundial Earth2, un projecte que ha mapejat i ha posat en venda la totalitat del globus terraqui en parcel·les de 10 per 10 metres. Eufònic n'ha comprat dos fragments, un a la barra del Trabucador, format per 50 rajoles o parcel·les, i l'altre a la punta de la Banya, aquest de 9 parcel·les. Parlem amb Vicent Fibla, organitzador del festival.
Vicenç Fibla, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem, si et sembla, explicant què és l'Earth2.
Bueno, l'Earth2 és una plataforma virtual que s'ha posat en marxa ara fa molt poc. De fet, arrencava l'octubre-novembre del 2020 i que en una primera fase el que està fent és mapejar la Terra per construir una espècie de malla que va determinant quines parcel·les se podrà fer alguna cosa després, que encara no se sap, i que ara es posen a la venda i que s'estan venent a tot el món.
Clar, quan parlem de venda, estem parlant de venda, és a dir, venda real, no venda simbòlica.
Virtual. No, venda virtual, o sigui, venda amb diners i res de pagar amb bitcoins, eh? O sigui, funciona en Visa i en PayPal. O sigui, que és una cosa directament pensada per a posar-ho en marxa i vendre aquestes parcel·les per a més endavant encarar la fase 2 i la fase 3, que això suposo que tardarà un bon temps.
Fase 2 i fase 3. Bé, comencem pel començament. La fase 1 és la venda i cadascú compra allò que creu que li pot interessar. I vosaltres, des del festival, heu cregut interessant adquirir aquestes parcel·les del Delta en aquesta fase.
Com en tot, jo crec que hi ha diversos nivells. Hi ha una gent que està comprant portada per l'especulació, com sempre ha passat en tot, no? També passa a la vida real i en les solars i les propietats. Hi ha una gent que ho compra pensant que això revalorarà i, per tant, se podrà vendre, però després el nostre interès és un altre interès, és totalment diferent. Estem parlant d'un festival de propostes artístiques, de música i arts visuals i digitals, i que, per tant, és un espai més per poder-hi treballar. Ja estem treballant ara en un espai virtual, tenim unes instal·lacions...
Sí.
Construït dins de Centraland, que funciona d'una altra manera, totalment diferent, i la gràcia de l'Earth2 és que el que fa és aquesta connexió, no? en un territori, aquesta connexió en la vida real, damunt del planeta, per dir-ho així. Llavors, el nostre té un punt simbòlic, lògicament, no? I és precisament perquè està parlant d'un territori que està desapareixent, i això crec que és molt interessant i que obre futures vies de debat.
Clar, a mi se'm planteja una pregunta per això, perquè Earth2 s'actualitza constantment, perquè és a dir, el mapa, perquè si és així, uns anys el delta desapareix, se modifica la morfologia. En quina situació quedaran les parcel·les que heu adquirit?
Bueno, primera són parcel·les virtuals, la qual cosa que fan estan situades damunt d'unes coordenades. Aquelles coordenades poden ser terra ferma, poden ser delta o poden ser aigua. També pots comprar l'aigua.
Ah, també pots comprar l'aigua.
Altra... Sí, tot es vende aquí. Aquí, el món capitalista, tot es vende. I l'aigua té parcel·les igual que les parcel·les de Passeig de Gràcia de Barcelona o de qualsevol altre lloc. Per tant, són espais... És que són espais virtuals, clar. L'únic que fan és que estan relacionats amb la Terra. Estan directament al damunt. Per això és una mica com un Google Earth, no? Que entres i et mous, diguem-li, simplement que és aquesta malla quadriculada enorme, no cal dir-ho, ocupa tot el planeta.
Ja. Jo no, només us demano que d'aquí uns anys no estigueu aquí, que no, i és que la barra del trabucador i no sé què. Saps que sí, però que no, eh? És a dir, que heu pogut comprar tot el món i heu anat a comprar... No fotem, saps? No, després no ens queixem.
També el nostre interès està en les coses difícils, no? O sigui, som un festival d'arts i música experimentals i, per tant, investiguem sobre artistes, sobre propostes virtuals, 3D interactiu, moltes coses d'aquestes. Per tant, posats a treballar en un entorn virtual, per què no hauríem de fer-ho en un espai, diguem-li, tan nostrat, diguem-li, no? I que té una relació tan gran. O sigui, Eufònic és un festival que connecta amb el paisatge clarament, amb les coses que es fan, en la qual este paisatge físic, presencial, físic, diguem-li, o virtual, això desdobla les possibilitats d'una manera infinita.
Clar, i aleshores suposo que un dels objectius d'aquesta iniciativa és posar, és a dir, treballar sobre aquestes parcel·les, també des d'un pla virtual, una mica el que feu també amb l'espai que teniu a Decentraland.
Sí, perquè jo diria que és una doble finalitat ara mateix. O sigui, per una banda, és evident que és un espai on poder treballar virtualment. Ara mateix no hi ha res, és com que en algun moment se construirà, entre cometes, tot això està per de cometes, no? Se construirà. Ara, per exemple, l'espai que tenim a Decentraland, a la sintètica, hi ha dues sales construïdes, dos pavellons, que tu pots entrar a veure una exposició i una instal·lació. Per tant, per una banda, aquí es podrà construir coses, però construir o convidar algú a treballar-hi. Però és que també pot ser com una espècie de videojoc enorme, on coses passen allà dins. Estem parlant de coses molt etèries. Ah, per l'altra banda, un dels objectius és clarament, no diria simbòlic, sinó que té una actitud social important. Estem parlant d'un terreny que està desapareixent, i estem parlant d'un fragment de terra que sempre ha passat. Això és l'altra cosa. O sigui, la barra del trabucador cada hivern se trenca una mica, però es trencava i es tornava a regenerar. No? Ara s'intenta regenerar amb tractors que posen sorra allà, i allò no aguanta la següent levantada. Clar. Per tant, estem parlant de que una badia passarà a ser mar oberta, pràcticament, en tot el que això implica, no? Sabem també que la naturalesa és, no sé, és reversible, els canvis, no? I va avançant molt a poc, però sí que hi ha una sèrie de coses, evidentment, que es poden minimitzar.
Clar, Vicent, m'imagino que en la compra d'aquestes parcel·les, poden-ne comprar d'altres, també el que voleu, un dels objectius és posar el focus sobre això, no? Sobre què està passant aquí, sobre cridar l'atenció, no?
Sí, o sigui, el que hem fet ha sigut comprar aquest fragment, perquè és un fragment, el contrabocador és enorme, posat de parcel·les és molt gran, però sí que hem agafat, doncs, el punt pot ser més reconeixible, no? Que és just l'entrada, aquella zona de pàrquing, i on hi ha un xiringuito i els windsurfers, i la passarel·la, la famosa passarel·la, que tothom, bueno, crec que Instagram és el que més surt del delta de l'Ebre,
sí, no?
El qual és un lloc que tots reconeixem com a propi, per una banda, i tothom pot reconèixer on està situat, no? Després hem comprat també un trosset de la punta de la banya, però aquí és un altre joc, no? Aquí ja és com comprar una cosa que realment no saps mai si existeix o no, perquè és un punt, són 6 parcel·les, o nou parcel·les en un lloc que apareix i desapareix, que s'assoma, va, ve, no sé, segons la marea, hi ha més, hi ha menys.
Veient una mica la situació que està passant, travessant ara la cultura i en concret la música, i veient una mica aquestes compres virtuals, sembla que ens estem encarant i ens haurem de començar a acostumar a que la música, no dic que sigui en la seva totalitat virtual, però sí que ens haurem de començar a fer la idea de que hi haurà moltes propostes que no seran físiques, sinó que les veurem des del nostre dispositiu mòbil, ordinador, casa o el que sigui.
És que la cultura de per si és una entitat molt abstracta i pot acabar formalitzant-se de moltíssimes maneres diferents, i aquesta és una. N'hi ha més, anar a un concert en un lloc presencial i la part experiencial de les activitats. Però poden haver moltíssimes coses. Treballem amb artistes que el que fan és una app que, tal com vas caminant, van recollint els sons i després ho envia a un banc i llavors tu pots interactuar. Tot això no és traslladable a cap lloc més. És allí dins on habita, no? I pràcticament és el nostre dispositiu mòbil, com tu dius.
Doncs què vols que et digui, eh? Hem passat de tenir el format físic de música a tenir-ho tot virtual, pràcticament a no tenir res. Clar, és...
Bueno, això és una altra cosa, clar. O sigui, realment portem un any just, ara farà un any,
sí,
no?
Sí.
Tots aquests canvis que han suposat diferents maneres de com accedir a les propostes, què es podia fer, què no, quins festivals se podran fer o que no, perquè ara n'hi ha molts. El 2021 la gent pensava que tot tornaria a ser el mateix i tornaria a ser 2019, i no és així, ho sabem tots, no? O sigui, aquí hi ha una sèrie de canvis, que aquestes sí que són irreversibles, o que a la llarga aniran configurant coses noves. A partir d'aquí pues, van apareixent propostes i, bueno, jo crec que n'hi ha moltes que són benvingudes, no? No és només una qüestió de virtualitat, és qüestió també de quines coses es poden veure des de segons quins llocs, quina manera d'accedir tens, no? Ara ens estem estalviant viatges per moltes coses.
Sí, sí.
També, bueno, sí, sí. Va haver un moment molt interessant, però també sabem que no era sostenible. No podies anar a Roma a fer el cafè i tornar el dia següent, era absurd, però ho fèiem. Bé, ja no ho he fet, però es feia. No? I això, bueno, al final ens acaba posant la realitat davant.
Sí, sí. No, però bueno, jo ara recordava quan un grup o un cantant treia un treball i hi havia 12 o 14 cançons i t'agradaven totes, o gairebé totes, no? O quan tornaves d'un concert fent olor a cervesa perquè havia hagut un brètol que saltant te l'havia fotut pel cap. Sí. Això també passava.
I no parlarem del tabac.
No, home, bueno, això per favor, també.
Bueno.
Vull dir, que hi ha coses que sí, però hi ha coses que també perdre-les sap greu.
Sí, saps? Sí, sí. Sí, en això dels discos pues, també són coses que han anat canviant sobre la marxa,
sí,
conceptes,
sí.
És una cosa molt evident, no?
Però bé.
Just ara estan els hits de The Congo Sound, que parla d'això, parla de la gent que fa cas de les llistes de l'any i només escolta a la lletra de la cançó, i només escolta els dos hits perquè creu que tot l'altre està per omplir.
Doncs escolta'm, aquesta és una cosa que haurem d'anar a fer-nos a la idea de que anirà sent així. Bueno, o no, eh? Ho anirem sovintejant tot una mica, no? Ara una mica d'aquí, una mica d'allà, i al final acabarem,
sí,
no?
Sí, crec que igual que deies tu, lo de la part presencial i la part virtual, però així, si ho volem ho posar, perquè bàsicament no hem de posar les coses en dos. Això no és de 0 a 100, ni blanc i negre, sinó que pel mig hi ha moltes zones, moltes coses híbrides i molts formats possibles que van apareixent, desapareixent i es van simultanejant. I això passa amb tot, i no només amb la música. Passa amb moltes coses i és lògic que sigui així. I per sort, també, no?
No, i amb això de l'Earth 2 ens passa una mica com amb els Sims, per exemple, no? O una mica com quan va sortir Terra, no? Que ningú entenia ben bé com anava la història i al final tots ho hem acabat comprant. Vull dir que això al final, d'aquí 4 dies, ens acostumarem a tenir enclaus virtuals en aquest cas en el món, al planeta.
Sí, sí, també aquí hi ha una cosa interessant amb l'Earth 2, que és que deia abans de la part especulativa, però no és només això, és que ningú sap exactament com acabarà. Podria acabar fatal.
Sí, sí.
No ho sabem. No sabem, són espais virtuals, són coses que s'estan muntant, ara mateix s'està venent, però després dona lloc a una cosa,
sí, sí.
Aquí 6 mesos, un any, i ja saber què serà. Igual el senyor se fuga amb tots els diners a Brasil, no sé, pot passar.
Com amb Terra. Vicent, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Gràcies, Eduard.
Gràcies a vosaltres.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I de la virtualitat a la realitat més absoluta, que és el preu del peix. Allò que passa a les cofradies de pescadors del nostre país, que està passant en aquests precisos moments i que coneixem gràcies a les connexions que fem cada dia arribats a aquesta hora. I avui ens n'anem cap al Garraf. I cap al Penedès, Ivan.
Bona tarda, doncs baixem cap a la confraria de pescadors de Vilanova per saber quin preu s'ha venut el peix avui dilluns. Saludem el seu venedor, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
I com ha començat avui la setmana? Com ha començat aquest dilluns de pluja?
Temporal de llevant, des d'ahir, diumenge, res de res, tothom amarrat, avui no vendrem ni una escata.
De fet, ahir durant tot el dia va fer molt de vent, suposo que per això no vau poder sortir, oi?
Exacte, vull dir, les embarcacions d'encerclament ni la intenció, i després tota la resta d'arts artesanals, que són el que tenim ara, doncs exactament igual. Sembla ser que la cosa vol tendir a millorar una miqueta i potser aquesta tarda potser algú s'atreveix a sortir a calar ja per demà, però està per veure.
Home, de fet, ara feia un cop d'ull a la previsió del temps i de cara a la resta de la setmana sembla que la temperatura serà suau, que hi haurà sol, que no hi haurà vent, que és el més important. Per tant, esperem que pugueu sortir a feinejar. Deixa'm preguntar-te, ni una caixa, ni una caixa de peix s'ha venut avui, s'ha agafat?
Res de res. No han fet ni la intenció. Vaja, no és que no hagin fet la intenció, és que no han pogut sortir de cap de les maneres. Vull dir, amb la ventada i el mal temps que hi havia ja des d'ahir al matí, res de res. A la zona a Barcelona crec que han sortit dos o tres barcos d'arrossegament, i després cap a la zona de Tarragona alguns més, però tampoc gaire cosa. Vull dir, el que és aquí, bueno, després cap a Sant Carles, tot això, aquest vent incideix menys i allà han sortit boi tots, crec. Però aquí res, res de res.
En tot cas, aprofitem per explicar una mica com va acabar la setmana passada. Recordem que parlàvem a meitats de setmana i la situació era una mica semblant, S'estava agafant peix, però era un peix molt jove, que no acabava de sortir bé a llotja. Com vau acabar la setmana passada?
Doncs exactament amb les paraules que acabes de dir. Vull dir, la continuïtat de dijous-divendres va ser exactament la mateixa. Sardina, feitó, tampoc en grans quantitats, però peix jove i preus molt baixos. Després a la tarda, les coses, bueno, per les embarcacions artesanals van anar alguna mica millor. Llàstima que hagi entrat aquest mal temps, perquè el que sí ja es va notar va ser un petit recontic, ho dic clar, petit increment que correspon ja a l'època de la sèpia, i llavors ja en vam començar a veure unes quantes caixes, però ha quedat trencat. I com que és una espècie que el que vol en aquesta època és sobretot sol i molt bon temps, Espero que a finals de setmana puguem tornar a parlar-ne de que se n'hagin agafat, però avui segur que no, demà impossible, perquè les aigües continuaran totes molt remenades, dimecres, ho dubto, llavors potser parlaríem ja per dijous i divendres.
Escolta, fa molts dies que parlem de mala pesquera, sobretot lligat amb el mal temps. Això sí, podem dir que les culpes és de la meteorologia, però és habitual, oi, en aquesta època de l'any que patim aquest tipus de temporals, aquest tipus de pluges, de vents que no us permeten sortir?
Estem al febrer, vull dir, gener, febrer ja ho deixo. Potser temporals de llevant. Ara ja portem un parell d'anys que sí, que ens venen a visitar amb molta força, però el normal seria, inclús després hi ha també els vents de mestral que entren i, bueno, tampoc ens ha d'estranyar les coses com sigui.
Et faré un parell de preguntes més abans d'acabar. Deixa'm preguntar-te pels oficis artesanals. La pluja d'aquests dies, el vent d'aquest cap de setmana, els ha afectat d'alguna manera o de moment tot bé?
No, ells queden afectadíssims, perquè, vull dir, el mal temps, sobretot la mala mar, el vent, evidentment, són embarcacions que són les embarcacions petites, per entendre'ns, no? I llavors, vull dir, no tenen cap possibilitat ni una de poder sortir a pescar. Independentment, també, quan hi ha aquestes remenades tan fortes, el mar, ja sabem el que passa. No solament branques i algues i d'allò, sinó altres estris que nosaltres ens en cuidem molt i molt de tirar a rieres o de tirar pels lavabos, i que en definitiva arriben al mar i llavors veia el perill de que omplint les xarxes de porqueria no agafis un peix, a més, o se't faci malbé els estris o tinguis que estar dos o tres dies després traient coses que no s'han de treure.
Clar, de fet, és molt habitual que quan es produeixen aquests episodis de vent, de pluja, o bé els estris s'acaben trencant o bé recolliu tovalloletes i totes aquestes històries, oi?
Exacte. No ho he volgut dir, de les tovalloletes, però és això.
Doncs, en tot cas, això pel que fa als artesans. Deixa'm preguntar-te també, perquè la setmana vinent està previst que comenceu a treballar amb normalitat. Espero i desitjo poder parlar de normalitat les setmanes. Com ho teniu, això? Tot a punt?
A partir del dia 8, eh?
A partir del dia 8, correcte.
Sí,
per tant,
sí,
haurem d'esperar encara uns dies.
Exacte,
sí, és veritat.
Tota la setmana que ve encara no. Però, bueno, ara ja... pràcticament tothom ja està ultimant tot el que seria el manteniment, les pintures, etcètera, etcètera. Aquests dies han sigut de bastanta feina en aquest aspecte, i bueno, la il·lusió per tornar, i després també hi ha una certa una mica de problemàtica per tot lo dels nous horaris, els nous dies de pesca, tot això. Hi ha coses que estan encara una mica en discussió i a l'aire, i potser quan tornin en mar hauríem de parlar d'alguna novetat, però a hores d'ara encara no sé res.
Doncs, escolta, haurem d'esperar, com dèiem, alguns dies encara per poder parlar de normalitat i d'aquestes novetats que ara comentàvem. En tot cas, avui volíem parlar del preu del peix, volíem conèixer quin preu s'ha venut el peix. El que hem conegut és una mica la situació a la confraria de Vilanova degut al temps. Josep Egea, venedor a la confraria, ha estat un plaer xerrar amb tu i espero que vagi millor la resta de la setmana.
Esperem aquestes notícies. Gràcies, com sempre, i bona tarda.
Bona tarda, Josep, a reveure.
Doncs moltíssimes gràcies a en Josep, també moltíssimes gràcies a tu, Ivan, per haver-nos apropat al preu del peix i encarar-nos ja a la recta final del programa. I, de fet, ens arriben ja imatges de concentracions a les principals ciutats del país, concentracions que s'han convocat a les 7 en punt de la tarda, però que comencen ja a produir-se. Demà tindrem l'oportunitat, evidentment, de valorar, llegir i explicar allò que hagi passat i d'anar una mica més enllà. Demà parlarem d'esport i parlarem amb una dona de mar que, si tot va bé, participarà a la propera mini-trànsit. Per tant, cridada a ser un actiu de la vela oceànica. Serà algun dels arguments que demà portarem aquí al Far. Us recomanem que demà a les 4, a la vostra ràdio local, sigueu fidels a aquest mitjà que us apropa tota l'actualitat d'allò que passa a prop de casa. Fins demà.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ai, que el meu cor s'endú
això us confessareu, i quan sereu confessada el testament fareu. Tres castells deixo als pobres perquè resin a Déu, quatre al meu germà Carles i dos a la
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ja han arribat els calçots al Mesón del Conde, restaurant pioner en calçotades.